Tres mesos després, el Sabadell continua sense guanyar a la nova Creu Alta.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Ahir contra el Lleida tampoc va ser un empat més del centre d'esports i ja van, com dèiem, tres mesos clavats des de l'última victòria de l'equip a casa. Aquell famós dia contra l'Elche i l'Ilicitano, que no parem de recordar per X o per Y. Va ser un 10 de novembre, de 10 de novembre a 10 de febrer. Impensable que aquesta temporada ens poguéssim trobar en un escenari d'aquesta mena. Sis partits de Lliga ensopeguen el Temple, més el de Copa Catalunya, contra l'Espanyol. Bona part de la caiguda de la classificació s'explica, evidentment, per això. Si no ets capaç de ser mínimament fort a casa, ben difícil serà complir l'objectiu. Molta foscor, és veritat, però almenys un petit raig de llum. Comparat amb partits anteriors, la imatge va millorar una mica. De mica en mica s'omple la pica, però el problema és que només queden 12 jornades i necessitem una cascada, més que unes miquetes. Confia en mi.
Hotel Suís. Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ara sí, arrenquem amb el Toni González de les Vies de So.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui ens permetreu que comencem amb l'NFL, els Philadelphia Eagles. Són els nous campions després de guanyar la Super Bowl contra els Kansas City Chiefs 40-22. Una final, evidentment, força desequilibrada, ja que en un moment del tercer quart el resultat era de 34-0. Acaba així, per tant, el regnat de Patrick Mahomes i el seu equip, que s'havien endut les dues últimes edicions. Aquí més a prop, a la primera divisió de futbol masculí, el Barça ha aprofitat l'empat entre Madrid i Atlético per apropar-se a tots dos equips. Els de Hansi Flick no van fallar el Pizjuán, guanyant 1-4 al Sevilla, i s'han posat a un punt dels matalassers i a dos dels blancs. L'Espanyol va perdre 2-1 davant la Real Sociedad, però es manté fora del descens. Jugats ahir també, València 2, Leganés 0 i Alavés 0, Getafe 1. Avui es tanca la jornada a partir de les 9 amb el Mallorca o Osasuna. Al Madrid, per cert, una altra lesió en defensa. Lucas Vázquez s'ha trencat muscularment i serà baixa un mes aproximadament. Lliga F, triomf 0-2 del Barça contra l'Espanyol. I en handbol, el Barça també ha guanyat un nou títol. La Copa d'Espanya, triomf 37-34 davant del Torrelavega amb 3 gols del sabadellenc Aleix Gómez. I així arrenquem l'Hotel Suís aquesta setmana.
Què es comenta a la recepció?
Doncs farem l'anàlisi, com cada dilluns, d'aquest partit del Sabadell, que no va passar de l'empat a 1 a la nova Creu Alta davant del Lleida Club de Futbol. També analitzarem la derrota del filial contra un altre equip de Lleida, l'Atlètic Lleida de Gabri Garcia, i avui un farcit bloc poliesportiu amb squash, atletisme, handbol, waterpolo o ciclisme.
La notícia curiosa.
El jutjat d'instrucció número 24 de Madrid ha determinat que Willy Valadés, extreballador de la cadena COPE, podria haver comès un delicte d'estafa cap als seus excompanys. El 2022, recordem, els va comunicar que tenia un greu càncer al cap i que necessitava ajuda econòmica per un tractament caríssim. Algunes informacions apunten que li van arribar a transferir gairebé 500.000 euros, però resulta que aquesta història era mentida, se la va inventar. D'aquí que s'interposés una querella i ara el cas sembla que avança cap a la seva resolució.
De quin partit no estarem pendents?
Ara a la una acaba de començar el partit de la Lliga de Jordània entre l'Al Carmel i el Dokara.
I a les xarxes socials.
Vista X, acaba el partit de l'Hockey Lliga entre el Barça i el Liceo amb triomf 3-1 pels Blaugrana. Esport 3 en fa la cobertura. Van a fer una entrevista amb un integrant de cada equip i el company periodista Joan Ferran explica que primer parlen amb algú de l'equip guanyador i després de l'equip perdedor. Bé, doncs aquest protocol sembla que no acaba de convèncer a Dava Torres, jugador dels coruñesos.
Esport 3 és la de todos, ¿verdad? És la de la Hockey Lliga, ¿verdad? Sí. No es la del Barça, es la de todos. Nos tratamos a todos igual.
Si, vols,
si estoy si aquí de primero, sí, me mantienes el mismo respeto que a Pablo Álvarez. No, no soy menos que Pablo Álvarez.
Te había demanat,
si
exactament,
sí, te había pedido el para... partido. Te dije sí, 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 Pablo, sí, me dijiste que esperara. Eso es feo. Eso es
pero
feo.
Solemos empezar con
si
el.
No saldrá, será igual.
Solemos a empezar siempre con
no
el equipo
verdad,
que gana.
Sí, estaba aquí.
Sí, Pablo.
Y me dijiste ahí, no, sí,
daba.
Bé, doncs aquesta era la discussió. Jo diria que no massa justificada cap al jugador que s'enfadava potser més per la derrota que no pas perquè tingués massa raó. Per cert, amb aquest triomf el Barça ha fet història guanyant els 17 primers partits de Lliga disputats.
Avui celebra el seu aniversari.
Molta gent! Sergi Cabanes, Isabel Castanyer i tres exarlequinats, Manzanedo, Aleix Roig i Gabri García.
L'enquesta.
Com cada dilluns teniu temps fins les 2 del migdia per dir la vostra, per votar a la xarxa X amb l'etiqueta MB-P946. Qui va ser el millor del Sabadell ahir a l'empat contra Lleida?
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Comencem setmana a l'Hotel Suís i, malauradament, avui tampoc ho podrem fer explicant una victòria del Centre d'Esports Sabadell. Com dèiem al principi, ja van 3 mesos ahir amb aquest empat a 1 contra el Lleida, un duel entre dos equips que al final arribaven amb una dinàmica negativa de resultats. Tots dos equips només havien guanyat un cop en els seus últims 10 partits. Doncs ara ja és un cop dels últims 11. Sergi Gardés, com estàs?
Bona tarda.
No sé si estàs tu més fotut o el Sabadell.
Espero que jo més que el Sabadell, sí.
Déu-n'hi-do com estàs, eh? Bé, jo també ho crec. Un empat a un, Sergi, que tot i que no li treu de pobre al Sabadell, si volem veure el got mig ple, una mica de millora. Algun raig de llum, algun bri respecte a actuacions anteriors.
Sí.
El que passa és que, clar, de punt en punt no aconseguiràs aquest objectiu.
Sí, està clar. I a més, perquè ahir la primera meitat va tornar a ser grisota, de fet, crec que, i a més ho va reconèixer després el propi David Moví en roda de premsa, el Lleida va aconseguir que el partit anés més pel seu guió que no pas pel guió que segurament li interessava al Centre d'Esports Sabadell. Per ser justos, és cert que la segona meitat, aquí ja no sé si posar-li per molt mèrit dels uns o desmèrit dels altres, però sigui com sigui, a la fi, el Sabadell va aconseguir revertir, mínimament, però va aconseguir revertir aquella sensació i fins i tot va acabar bé en quant a tenir un parell d'ocasions, una sobretot la de Sergio Cortés a l'últim segon, pràcticament, que era ben bé el 2-1 i que hagués segurament canviat, com a mínim, la sensació, no ho sé, però sí l'estat anímic, perquè la victòria és ara mateix el que necessita l'equip, més enllà de com es jugui, però, evidentment, m'agafo el que dius. Un bri de millora, sí. Si agafem com a referència a Eivissa, va haver-hi una millora. Petita, sí.
Sí.
I el que segur és que va ser, per ara, insuficient. El Sabadell no li dona amb el que fa, ni amb aquesta petita o lleugera millora, la realitat és que no li dona per tornar a guanyar a casa, sense anar més lluny, ho deies, ara, més de 90 dies sense fer-ho, 3 mesos sense fer-ho, des d'aquella victòria contra l'Illicitano. N'ha plogut, ha plogut molt, fa 3 mesos ja llargs, i són uns números, home, que en certa manera expliquen el per què el Sabadell ha passat de ser el líder en solitari, que ho va arribar a ser en algun moment del grup tercer, a que ara mateix, avui, després d'aquesta 22a jornada, l'equip es troba fora del play-off per primera vegada des de la jornada inicial i a un punt d'aquestes places que com a mínim a final de temporada et permetrien lluitar per l'ascens, que jo crec que ara és el que s'ha de fixar com a objectiu l'equip, o sigui, oblidar-nos, parlo personalment, oblidar-nos del que pot ser campió de Lliga i aconseguir l'objectiu per la via ràpida i centrar-nos en assegurar que l'equip estigui al play-off i com a mínim hagi d'anar per la via més llarga, no sé si més farragosa, més complicada segur que sí, però que si al final té el premi segur que la donarem per boníssima. No se m'acut res millor que assolir al final de la temporada aquest objectiu que es va marcar l'entitat allà cap al mes de juliol aproximadament.
Com a mínim si s'ha d'anar pas a pas, ara mateix resulta pràcticament impensable que aquest Centre d'Esports estan així, pugui acabar primer classificat, així que d'entrada el primer objectiu hauria de ser redreçar el rumb aconseguint una victòria, després tots plegats podríem ser més optimistes preveient que el Sabadell sí que estarà en aquesta pugna, almenys pel play-off, i ja veurem si amb el pas de les setmanes i si és capaç de trobar el camí del triomf. Aquest equip de David Movilla doncs està en capacitat de disputar-li el primer lloc ara mateix a l'Europa, que tot i l'empat, i després repassarem amb més detall la classificació, continua líder amb més 6 sobre el Sabadell, però al final, com diu Sergi, ara mateix queda lluny i primer pensar en intentar assolir aquestes 5 primeres posicions. Ahir al final tenies un potencial rival directe, és cert, un rival que al final també està fora d'aquesta zona playoff per tots aquests mals resultats o no victòries que no ha aconseguit l'equip de Marc García, i al final la sensació, Sergi, és que vas acabar millor que el rival també, però no sé si dir que vas acabar millor o menys malament que un Lleida que també va deixar el anar, eh?
Sí, és el que et deia. No li vull restar mèrit a la reacció del Sabadell. Sí que afegiria que crec que té alguna cosa a veure que el Lleida no està passant pel seu millor moment. I jo crec que el Lleida va fer una primera meitat no espectacular ni molt menys, eh? Però sí que va poder portar, com dèiem, el partit. Fins i tot va fer la part més difícil, que és avançar-se fora de casa, aprofitar la primera oportunitat pràcticament que van tenir, tot i que la sensació era que s'estava cuinant alguna cosa en el moment del gol de Guillem Naranjo. Va arribar el gol de l'ex, en aquest cas, del davanter pretenc. I per contra, jo crec que fruit d'aquesta sensació, situació que viuen també, que el Sabadell fos capaç de reaccionar tan ràpid, que segurament va ser de les notes positives que va deixar ahir el partit dels de David Movilla, que és, a diferència del que podríem imaginar, amb un equip que està tan tocadet, tan tou, que sobre el partit se li posi tan de pujada, que com a mínim va tenir aquesta capacitat de reaccionar ràpid i d'anar girant, com dèiem abans, el mica en mica el guió del partit fins a portar-lo a tenir una mica més a prop, un punt més a prop, que no pas de la victòria, em refereixo que no pas de l'empat o de la derrota, tot i que al final va quedar així la cosa. Però bé, comencem a sentir protagonistes. Bàsicament avui et porto al míster, eh? com a dilluns que és, sentirem algun dels millors moments o dels que hem volgut destacar de la roda premsa d'ahir de David Movilla. Aquí vam tornar a trobar optimista, o lleugerament optimista. Ja ho vam notar el dia de l'Eivissa. Jo crec que hi ha més raó que el dia de l'Eivissa, per ser justos. Crec que ahir tenia un punt més de raó per aquest bri d'esperança del tècnic vist ahir, sobretot veient com havia acabat l'equip, a diferència de com va acabar el Sánchez Vivancos, que és cert que va tenir tota la possessió del món, però sense gairebé fer-li ni pessigolles a la Societat Deportiva Eivissa, tret de l'acció de Cortés al pal. Ahir és cert que, sense tenir ocasions molt clares, crec que et quedes amb aquest mal sabor de boca de les dues accions finals. Primer, la de Sergi Segura, que xuta desviat, i segona, la de Cortés, que dèiem que xuta a trencar. Es fa gran Iñaki Álvarez i acaba evitant el que era per tots el 2-1. Però bé, en tot cas, optimisme, com diem, des d'aquesta perspectiva de David Movilla, a l'hora de veure com l'equip havia estat capaç de refer-se, de tornar a tirar endavant malgrat el 0-1, i això que l'equip no havia començat bé, va tenir aquestes ocasions final, això sí, conscient que la gent el que vol al final, més enllà del que li expliquem o del que li expliquin des de dins del vestidor, és veure guanyar el Sabadell, diu el tècnic Vizcaí que van per el bon camí i que els resultats, tard o d'hora, esperem més d'hora que tard, acabaran arribant.
Este no es el resultado, pero este sí es el camino, y ellos sienten que este es el camino. No obstante, entiendo, sé que nuestra gente no solo quiere ver un equipo que muestre lo que ha mostrado el Sabadell en la segunda parte, sino nos quiere ver ganar, y soy consciente, son 91 días sin ganar en casa, soy consciente. Yo llevo 21 días aquí y lo vamos a buscar, pero estamos más cerca de lograrlo, estamos más cerca. Hoy hemos estado a una parada de Iñaki de lograrlo.
Bé, doncs la pròxima oportunitat perquè el Sabadell pugui trobar aquest camí de la victòria en el qual David Movilla creu que hi estan a prop serà d'aquí a un parell de setmanetes contra el Sant Andreu. Ja hi pensarem en aquest partit, però déu-n'hi-do quin partit. Escoltàvem per primer cop a David Movilla, Sergi, un David Movilla que ens va sorprendre força amb la seva alineació titular, ahir canviant la formació, jugant amb 5 al darrere a la primera meitat, amb Kaiser, una de les cares noves, l'última a arribar, debutant amb la samarreta del Sabadell i fent-ho com a titular. A l'eix de la defensa, a un costat tenia a un migcampista, Artur Bonaldo, a l'altre, a un altre migcampista, Javi Morcillo, insisteixo, tot això a la línia defensiva. Després, Movilla ho explicava en roda de premsa també, un plantejament, deia, condicionat per el tipus de futbol o el sistema que plantejava el Lleida. No és el tribunal preferent, això és l'Hotel Suís, però què et va semblar aquesta alineació, Sergi?
Va ser sorprenent. O sigui, jo crec que la paraula és sorpresa. No se m'acut res més que no entrés segur, menys en el cap de David Movilla i del seu cos tècnic, a una combinació com aquesta. Sobretot pel que dèiem, perquè és cert que Diego Cámara està lesionat, que encara en té per una setmaneta llarga, un parell, per anar bé. Jo crec que no arribarà pel partit del Sant Andreu, però bé, ja en parlarem d'això més endavant. I en canvi, deixa fora de la convocatòria, després de tot el que s'havia parlat aquests últims dies, a Alfredo Pedraza, i deixa fora de l'11 a Alberto Trapero. És a dir, tenim disponibles a Trapero i a Pedraza dos dels quatre centrals que té ara l'equip per acabar aquesta temporada. Com dius, és sorprenent que just la setmana que apostes per una línia de 5 amb tres centrals, de tres, només un, Kaiser, que a més acabava d'arribar, va ser el titular i va acabar jugant bé. Trapero va acabar jugant els últims minuts, també per ser justos. Però sorpresos, perquè bé, segurament, com dius, responia a algun estudi a fons profund i exhaustiu, no en tinc cap mena de dubte, del joc del Lleida Club de Futbol, però vist des de fora, així d'entrada, ja no parlaré de com va anar el resultat o no, vist des de fora va sorprendre primer el canvi de sistema, que això, mira, ja el pots gestionar més al voltant del rival, però sí les peces que van formar part d'aquest sistema.
I Movilla reconeixia en roda de premsa que no li va sortir del tot bé, també perquè el Lleida va canviar algunes cosetes i al final va ser Lleida el que es va avançar al marcador. És veritat que en els primers minuts hi va haver allà un intercanvi de cops i el Sabadell, mentre que els atacants, per cert, ahir cares noves també, com Tico Iniesta i Javi Feria, titulars, Sergi Segura en l'altre a l'esquerra, partidars també incorporant-se a l'atac, això, bons primers minuts del Sabadell, però en aquest intercanvi de cops i entre pèrdua de pilota i errada va ser el Lleida el que va sortir beneficiat. Amb tot vull dir que en aquests primers 45 minuts va ser el Lleida potser el que va portar més el partit al seu terreny i, per tant, aquest plantejament a Movilla no li acaba de sortir del tot bé.
Sí, i forma part d'aquesta reacció o aquest haver de revertir la situació que comentàvem abans, no? D'un Sabadell que es va veure sorprès segurament per la idea de Marc García en el partit d'ahir, però que per contra, per buscar-li la part positiva, va reinterpretar bé a temps, de fet, i crec que ha ajudat per la reacció ràpida que dèiem abans del gol de Rubén Martínez, que va tornar a posar tot al lloc, i crec que el Sabadell va encaixar millor el 0-1 del Lleida que no pas el Lleida l'1-1 del Sabadell, però aquesta és la història. En tot cas, per sentir una més de Movilla, demanant aquesta capacitat de patiment que diu ha de tenir l'equip mentre no arriben les bones sensacions, mentre l'equip no acaba de trobar-se, no acaba de millorar, insisteixo, en sensacions i de moment tampoc en resultat, l'equip ha de saber sobreposar-se i ho va fer ahir, insistim, després del gol de Guillem Naranjo. Això, pel tècnic Vizcaí, el que demostra clarament és aquest punt de compromís que diu veuen els jugadors i sobretot en com la feina del dia a dia està començant a arrelar dins del grup i en els propis futbolistes.
No teniendo buenas sensaciones, este equipo tiene que coger esa madurez de saber sufrir y pasar esos minutos, ¿no? Los equipos grandes, cuando no eres capaz de imponerte al rival, tienes que ser capaz de que no te penalice, ¿no? Y bueno, la reacción ha sido consecuencia de que este equipo tiene fe, tiene alma y tiene espíritu, ¿no? El mensaje que más he escuchado, ¿no? He escuchado en el vestuario ahora que este es el camino.
Aquest és el camí, diu David Movilla, i és cert això, que el Sabadell va saber reaccionar gairebé de forma fulgurant al gol de Guillem Naranjo, perquè tot just va trigar 3 minuts en restablir la igualada, en signar aquest 1-1 definitiu, amb una gran assistència de Sergio Cortés, Sergi, i una gran definició de Rubén Martínez, que ja serà protagonista aquí a Ràdio Sabadell en les pròximes hores, però que vaja, que per fi, d'una vegada per totes, es va poder estrenar en el capítol golejador, Sergi, no havia marcat encara en tota la temporada.
Sí, i a més se l'havia preguntat en més d'una ocasió, perquè, home, no és que sigui un golejador allò espectacular, amb unes xifres espaterrants, però, home, sí, és un jugador que cada temporada t'ensigna un bon grapat de gols que ara mateix li vindrien molt i molt bé al Sabadell. De fins ara no havia tingut aquest encert, ahir home, per ser el primer gol, déu-n'hi-do la definició de qualitat que va tenir de sang freda a l'hora de resoldre una acció que comença marcada per una posició, en tot cas, la deixarem en dubtosa, sobretot des del punt de vista que no hi ha cap imatge, malauradament, que ens pugui treure de pobres, ni els uns ni els altres.
Correcte.
A Lleida, evidentment, fan molt ressò de que estava en posició incorrecta. Aquí no l'acabem de veure tan incorrecta. Com a mínim, no hi ha res que demostri. La sensació que podia estar avançat, sí. La sensació que es mou bé, també. Per tant, molt justet, en tot cas. Però em quedo amb la definició de Rubén Martínez, que va igualar el partit. I que ha deixat el Sabadell, això que diem, fora del play-off, aquest resultat, després d'aquestes tres jornades sense guanyar, que ha tornat a encadenar l'equip arlequinat, han perdut pistonada la classificació, ho dèiem abans, Sergi, ha passat de ser líder ara fa dos mesos enrere, tres mesos era líder i fins i tot en algun moment va poder tenir oportunitat, una bala a la seva recàmera per haver ampliat distàncies en alguna jornada. No va ser capaç de fer-ho llavors l'equip que encara entrenava David Català i, com diem, ha anat perdent aquest gas fins al punt que ara mateix dorm fora de la zona de play-off per primera vegada des de l'inici de temporada, des de la primera jornada, després de l'empat a Torrent. Evidentment, l'equip no va entrar en el play-off, però a partir d'aquí, la victòria contra l'Espanyol, la victòria contra l'Andratx, etc., va fer que el Sabadell entrés a la zona noble i no l'hagi abandonat fins a aquesta jornada. Serà per això, serà per la realitat, o serà per no posar-li més pressió de la que ja segurament té el vestidor, que ahir David Movilla tornava a insistir amb aquell argument de no capficar-se gens amb la classificació. Preocupat i ocupat, diu el tècnic de Baracaldo, amb que l'equip, abans de mirar i de fer números, vagi millorant les prestacions i les sensacions.
Nos equivocaríamos todos si afrontamos esto desde mirar la clasificación. Tenemos que mirar desde dónde tenemos que estar en mayo. En mayo es donde hay que mirar la clasificación. Ahora es importante seguir mejorando e intentar, evidentemente, sé que en boca de alguien que lleva aquí yo tres semanas y que no ha ganado, cualquier argumento se puede entender como justificación y como excusa. Sé que el aficionado lo que quiere es ver a su equipo ganar.
Sí, David Movilla està escoltant la ràdio, Sergi, que la pagui perquè s'enfadarà amb mi, perquè jo sí que vaig a mirar la classificació, perquè al final també és la nostra obligació, i vaja, el que dèiem al principi, que el Sabadell ha caigut de la zona playoff, sisè, amb 34 punts, a 6 del líder Europa, que tot i empatar contra el València Mestalla manté aquesta primera posició, i ara mateix, Sergi, el playoff el farien el Sant Andreu, que està a 1 de l'Europa, el filial de l'Espanyol, que està a 3 de l'Europa, el Torrent, que té 36 punts, i el Terrassa, que està per sobre del Sabadell, amb 35. El Torrent, Sergi, ara mateix, si s'acabés la Lliga, faria el play-off d'ascens a Primera Federació. 5 victòries seguides al Torrent, la primera d'elles aquí a la Nova Creu Alta, per començar el 2025, des que hi va haver el canvi d'entrenador, des que Xavi Giménez va agafar el càrrec, que ho han guanyat tot, la revelació ara mateix d'aquest grup 3.
Sí, després en parlarem, perquè David Movilla també es va referir a això de les dinàmiques i de les ratxes i del que significa encadenar victòries. Per no fer-li cas a la classificació, encara t'he portat una altra, en aquest cas, dins del que és el discurs que ja comencem a tenir més o menys controlat de David Movilla, després d'algunes setmanes escoltant el tècnic basc, tant en els prepartits com en els postpartits. Sobretot, quan el sentim parlar del procés, del camí cap a l'objectiu, etc, i de com s'ha de fabricar tot aquest camí fins a arribar a l'objectiu. Tornem a sentir una de les versions més optimistes de David Movilla a la roda de premsa d'ahir, convençut que els resultats acabaran arribant, que tant de bo arribin rapidet, també hi afegia el tècnic de Baracaldo, però que serà suficient aquesta reacció perquè l'equip, al final de temporada, assoleixi l'objectiu que s'ha marcat.
Tenemos un reto que está más allá de eso. Cuando digo más allá de eso, entiendo que la gente mirará la clasificación, verá más riesgos, verá amenazas, seguridad. Nosotros estamos enfocados en el trabajo y sabemos que esto va a llegar un momento que florezca y tiene que florecer rápido. Cuando digo florecer, permitirme la expresión que el resultado refuerce lo que el equipo ha mostrado hoy.
El més positiu de tot és això, que al final aquesta lliga està molt igualada i mentre l'equip va madurant i va fent aquest procés, potser encara ets a temps d'assolir aquestes primeres posicions, perquè, insisteixo, aquí és difícil veure equips que agafin molta regularitat. És cert que, per exemple, tenim aquesta ratxa actual del Torrent, que havíem tingut aquesta d'Europa, o encara la tenim, perquè el conjunt escapulat continua sense perdre, però que no és tampoc la tònica habitual, i normalment són equips que venen de més a baix, que agafen aquesta inèrcia positiva, i és una classificació, Sergi, que va canviant. Al final, clar, és veritat que hi ha un petit tall entre l'Illicitano, que és desè, i l'Alcira, que és 11, hi ha 4 punts de diferència aquí, i des del filial de l'Elche cap amunt pot haver un ball de posicions molt interessant en aquests llocs tant de play-off com el primer lloc. Queden 12 jornades i poden canviar moltes coses encara.
Sí, és que la classificació, a veure, ho hem dit gairebé des del principi. Si vols que et tiri del tòpic, et diré que és una lliga molt igualada, que l'és, però si vols que marxem una mica més directament, et diré que la classificació està boja i que cada setmana és un autèntic galimaties, gairebé matemàtic, haver de fer qui puja, qui baixa, qui no. Però sí que té una cosa en comú, i ho has comentat ara fa un moment, aquestes dinàmiques, ara ho deies, del Torrent, potser com a últim exemple. L'Europa havia estat també ara fa algunes setmanes encadenant victòries, de fet, fins a aquest empat contra el Mestalla d'aquest cap de setmana. Déu-n'hi-do, l'Europa, el Sant Andreu en el seu moment va arribar a estar tocant gairebé a l'infern i després d'una bona dinàmica va arribar a posar-se líder en solitari de la Lliga. És a dir, està clar que amb tanta igualtat, amb els resultats tan ajustats, amb tan poca diferència entre els uns i els altres, qui és capaç d'aconseguir dues, tres, ja no et dic quatre o cinc, evidentment tant de bo, victòries consecutives, home, capgira la situació com un autèntic mitjó i fa un salt estratosfèric des d'allà on sigui fins a les posicions més altes. I en això és en el que s'hi fixa David Movilla. Difícil ara mateix de creure-hi? Home, una mica complicat. Veient les sensacions que transmet l'equip, veure per on serà capaç d'aconseguir aquestes victòries consecutives. Però en cas de que ho faci, està clar que aquesta mala vibra, que diuen que en tenim tots ara mateix al voltant de l'equip, girarà segur, i tant de bo que es doni, en qüestió de poques setmanes.
Tal y como está la competición, vemos equipos que, bueno, pues que hace mes y medio estaban casi peleando, hace dos meses, por los puestos de descenso y ahora están ahí arriba, y otros equipos en otras dinámicas, el mismo Lleida, ¿no? Creo que tal y como está la competición, ahora mismo encadenar varias victorias seguidas está al alcance de muy pocos, pero esas dinámicas te ponen en un registro clasificatorio diferente.
Dos quarts de dues del migdia i tant de bo que en el mes de maig, quan mirem aquesta classificació, puguem veure el Sabadell ben amunt. Sergi, parlem de noms propis del dia d'ahir i d'entrada t'he de preguntar per un, i és el de Ton Ripoll, que crec que va ser la pitjor de les notícies d'ahir, fins i tot potser pitjor que el mateix resultat, que el teníem de tornada, que va ser titular per primer cop des del partit contra l'Europa, és a dir, titular per primer cop des que es va recuperar de la lesió. La setmana passada ja va jugar uns minutets, per exemple, contra l'ES d'Ibiza, però ahir va fer d'inici, i a la segona meitat, cul a terra, mà allò als isquios i havent de ser substituït. Com ha estat en Ripoll?
Doncs mira, com dius, va ser la pitjor notícia, sens dubte, més enllà del resultat i més enllà de l'empat. I mira que no va ser l'únic ensurt, perquè Tico Iniesta també va demanar el canvi amb notable sensació d'alguna molèstia de sobrecàrrega. Ostrell també va marxar tocadet, fins i tot Javi Feria, una barreja de cansament, etc. Però, sens dubte, el més preocupant és el cas de Ton Ripoll, perquè el de Sant Padó es va tornar a retirar amb molèsties musculars, amb problemes musculars, jo diria que amb lesió muscular, tot i que com els serveis mèdics del club i el Departament de Comunicació ara no facilitaran tampoc ni el que té ni per quant temps en té. Ens hem de fer una mica una idea que no crec que sigui qüestió d'una setmana ni dues, malauradament. Sí que les sensacions del propi futbolista, quan vam parlar amb ell un cop acabat el partit, no eren tan dolentes com ara fa uns mesos, quan, recordem, es va lesionar de més gravetat, i va estar, dos, tres mesos ben bé apartat dels terrenys de joc.
Sí, també et diré, aquell dia va sortir crosses.
Sí, sí.
Per tant, millorar aquella imatge no era molt difícil i ho agraïm.
Ell mateix deia que havia, no havia pogut caminar aquell dia per sortir i que ahir, en canvi, va sortir pel seu propi peu. Home, no amb el millor cos, per dir-ho així, però com a mínim no tan greu com diem. Massa d'hora per extreure conclusions? Doncs sí. Repassava David Movia una miqueta aquesta fotografia fixa que té fet dels tocats, dels lesionats, i evidentment també el tècnic Biscaí feia èmfasi en la pèrdua que pot suposar, ja et dic, jo crec que no serà qüestió d'una setmana ni de dues, la figura de Ton Ripoll ara que havíem tornat a recuperar-lo i ara que el tornàvem a tenir ja a disposició del tècnic.
He tenido oportunidad de hablar con él, pero creo que ha sido algo de sobrecarga, al igual que Javi. Están haciendo gran partido y los dos y Miki, los tres me han pedido el cambio porque estaban muy bien y no tenían... no ha sido una cuestión táctica, ha sido una cuestión de que no podían más. Entonces creo que Tico no revierte nada grave, ahora estaré con él. Lo de Tom sí ha tenido molestias en la zona que se lesionó la última vez. Esperemos, por lo que él dice, que la otra vez no podía ni andar, esta vez sí puede andar, pero no cabe duda que es una mala noticia para él y para el equipo.
Doncs és com tornar a començar una mica amb la mateixa història de fa uns mesos, que Ton Ripoll ha caigut lesionat, que veurem per quan en té, però vaja, que sense tenir la confirmació oficial, i tant de bo m'equivoqui, però que el podem donar per descartat. Aquest diumenge en el partit contra el Cornellà, la setmana que ve en el duel contra la Huesa aquí a la Nova Creu Alta, doncs segurament, i ja veurem en les pròximes setmanes, i depèn de l'abast d'aquest trencament que tingui en els isquios de la cama dreta, que tant i tant li està fent la guitza al jugador i al mateix centre d'esports aquesta temporada. Sergi, per cert, els esmentaves ara també alguns d'ells, i no me'n vull oblidar, que al final ahir van jugar d'inici 4 dels 5 fitxatges d'hivern. Tots menys Jan Molina. No sé si estàs d'acord amb mi, però que Kaiser per mi va anar de menys a més, és a dir, al principi se'l va veure amb dubtes i fins i tot pràcticament la primera pilota que toca gairebé es converteix en una assistència per un rival. Després crec que se'l va veure sencer, sòlid i liderant aquesta defensa, una mica el que s'espera de l'exjugador del Torrent. Sergi Segura en el lateral esquerre va completar els 90 minuts a molt bon nivell. No sé si estàs d'acord, però si no va ser l'MVP, un dels que va estar millor del Sabadell durant el dia d'ahir, jo crec que sí. Tico Iniesta crec que va anar de més a menys, per dir-ho així. Va començar actiu, intentant allò marxar del seu marcador, però es va anar diluint una mica en aquest costat esquerre. I Javi Feria irregular. Ens va deixar tocs de la seva qualitat, però és cert que també va perdre alguna pilota important en el mig del camp. A Jan Molina no el vam veure, va escalfar-se la banda, però no va tenir finalment el seu torn.
Sí.
Estàs d'acord, més o menys, o què?
Seria un bon anàlisi de la participació del 5, comptant que Jan Molina, com dius, tot i que va estar a punt de sortir finalment, es va quedar a la banqueta. De fet, va ser l'únic jugador de camp, l'altre va ser, evidentment, Cásaro, que no va jugar ahir. Els altres 5 jugadors sí que van tenir més o menys protagonisme dins del partit, però sí, en el cas de Javi Feria, molt actiu, molt participatiu, però també molt víctima d'aquests errors no forçats que dèiem ahir durant la transmi i que també va fer servir, diria, aquesta versió o aquesta explicació de David Movilla a l'hora d'explicar això, errors no forçats que van donar doncs, sensació de perill perquè provocaven que el Lleida recuperés ràpid i que ràpidament també es plantés a prop de l'àrea del centre d'esport Sabadell, per sort, tret del gol de Guillem Naranjo, sense conseqüències per la porteria de José Ortega, que també va donar un ensurt, però que va acabar prou bé, i això que per un moment semblava que no podria continuar el de Castellbisbal quan s'havien jugat pocs minuts de l'enfrontament.
Afortunadament va poder seguir i continua aquesta curiosa ratxa, per cert, quan juga Ortega, Sergi, un gol encaixat del centre d'esports. Ahir també es va allargar. Ens queda un bonus track, un extra de David Movilla, Sergi, ens quedava pendent. Ahir comentàvem també durant la transmi que això, teníem pendent preguntar-li sobre el per què abandona la seva posició a la banqueta al temps de descans.
Sí.
Quedava això.
I això que havíem dit, mira, millor esperem que un dia guanyi, però per si de cas ahir ja vas anar per feina i vas aprofitar el moment. Si algú va una mica perdut i no és fidel de les transmis, mal fet, també ho hem de dir, hi ha una cosa que ens encuriosia des de feia dies, que era el fet de veure per què el míster, abans d'acabar la primera meitat, marxava cap al vestidor. Evidentment, quan faltava res, dos minuts, sí, minut i mig, o sigui, en el tram final. Ahir ja dins de l'afegit, per exemple, va ser quan va marxar, però era una imatge curiosa. La vam comentar extensament al Sánchez i Vivancos, perquè a més va venir gairebé a sota d'on estàvem narrant el partit, per tant el vam veure venir creuant pràcticament tot el camp, per fora, evidentment, i ahir el vam enxampar un altre cop baixant aquestes escales d'accés als vestidors abans d'hora. Bé, teníem aquesta curiositat i gairebé a modo d'anècdota t'he portat aquesta última, per si algú se la va perdre ahir, quan David Movilla et respon per què fa això, quina raó hi ha darrere de tot això i, sobretot, l'explicació que dona el tècnic biscaí de quina feina es fa en el moment que ell marxa de la banqueta, tot i que el partit encara està en joc.
Me voy a compartir con Gerard, el analista desde afuera, pues poquito cómo lo ve él. Mi trabajo, mi impacto en el equipo, me he ido creo hoy en el 46 y ahí queda un minuto así. Mi impacto en el equipo ya es más en el descanso y tenemos ahí staff que puede estar pendiente y ahí mi foco está en tratar de llevar el partido a los registros que nos interesan en la segunda parte.
Doncs explicació de David Movilla. Sí, teníem tanta curiositat, Sergi, que fins i tot en dia que no es va guanyar, doncs li vam haver de preguntar allò en roda de premsa, i d'aquí l'explicació, doncs mira, per tenir més temps per analitzar, per ajustar cosetes, i més si s'havien de canviar sobretot fins i tot el propi sistema tàctic, com va ser en el cas del dia d'ahir contra el Lleida, per fer aquests reajustaments. Bé, queda això, en anècdota, Sergi, així que segurament a Movilla li veurem fer més dies, això de marxar uns segons o uns minuts abans del temps de descans cap a vestidors. Ho rematem amb el que li ve al centre d'esport, Sergi?
Doncs sí, i el que li ve, bàsicament, és aquest partit de diumenge, al camp del nou camp municipal de Cornellà. Recordem, tornem a jugar a les 6 de la tarda. De fet, serà aquest segon partit, i el del Sant Andreu de la setmana que ve també serà diumenge a les 6 de la tarda. Per tant, ens farem una mica pesats a l'hora de recordar que nosaltres ens hi posarem a 6:15, però començant per Cornellà, no hi ha confirmació, o jo no l'he sapigut veure encara, confirmació oficial, però el partit es veurà per Esport 3. Ah. Com a mínim, aquesta és la informació que es detallava, ja et dic, no és confirmada, però sembla que tornarà a veure i Televisió de Catalunya en el partit del Centre d'Esport Sabadell, com aquest, com el d'ahir, davant el Lleida. El que és segur és el preu de les entrades, perquè el Cornellà sí que ja ho ha fet oficial, i també el Sabadell, 15 euros. Uh-huh. Recordem que el Cornellà no forma part d'aquest club, d'aquest grup de clubs que a principi de temporada van pactar els 10 euros per la zona visitant, per tant, 15 euros per veure el partit, no és el camp més còmode, tampoc per veure futbol, però al final, tu, estem molt acostumats a anar a Cornellà,
i tant.
I jo personalment, i això sé que va en contra dels interessos potser futbolístics, posats a jugar a l'RCD Stadium, com s'ha jugat algun any contra el Cornellà, jo sóc dels que prefereix la sensació de futbol que dona jugar al camp de la UEC. Per cert, que avui ha confirmat també nou entrenador. Ahir, golejada al camp del Sant Andreu, en inferioritat numèrica durant molts minuts, van encaixar aquest 4-0 davant els andreuencs.
Amb el gol aquest espectacular també, de Serrano.
Amb Gonzalo Riutort, el sabadellenc, sempre diem el mateix, sí. Com fent tasques d'interí, des de la direcció esportiva fent tasques d'interenatge, però ara fa una horetes que el Departament de Comunicació sempre atén del Cornellà han fet oficial que Alberto Lopo, el que va ser jugador, entre molts altres, però sobretot segur que l'afició catalana el té molt ubicat en el seu pas formatiu i el primer equip del Real Club Deportiu Espanyol, és nou entrenador del Cornellà. Per tant, Lopo s'estrenarà, si no passa res estrany i la burocràcia no ho impedeix, diumenge en aquest Cornellà-Sabadell de la 23a jornada. Per tant, a l'espera que es confirmi el tema de televisió i a l'espera de veure també quina és la resposta per part dels aficionats del Sabadell de cara a assistir o no a l'enfrontament al municipal de Cornellà.
Esperem que no es confirmi això d'entrenador nou, victòria segura, igual que en el Sabadell. No es va confirmar en el seu dia quan va començar la seva aventura aquí a la nova Creu Alta, David Movilla. Que no se m'oblidi, avui a les 8 del vespre, Sergi Garcés, atén també, suposo que et veurem pel xat, crec que el plató no et toca, que ja vas xupar prou càmera la setmana passada.
Ja més avui no estic per donar la cara. La veu ja no estic per donar-la, imagina't la cara.
Tribuna preferent a les 8 del vespre, aquí a l'antena i també al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, amb el Pau Ituri, amb el Roger Benet i amb tota la gresca que portin. Sergi Garcés, va, millora't, gràcies!
Fins ara!
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I un graó per sota, a la tercera federació, el filial del Centre d'Esports va tornar a perdre i després de moltes setmanes esquivant-ho ha caigut a la zona de descens. Oriol Ferran, bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
2-1 contra un Atlètic Lleida que li va capgirar el marcador.
Així és, els de Conrad García visitaven l'Atlètic Lleida d'aquí felicitats fa una estona, Gabri García, on buscaven la primera victòria del 2025. Tot i que els arlequinats es van avançar al marcador amb un gol d'Àlia Camara, a la primera meitat els lleidatans van capgirar el resultat amb dos gols al tram final. Primer amb una diana del també exarlequinat Boris Garros al minut 72 i després amb el definitiu 2-1 al 87, obra d'Alès. El tècnic del filial, Conrad García, reconeixia que el rival havia sigut superior.
Ens hem trobat un Atlètic Lleida que ha estat superior, jo crec que durant bons minuts de partit, que de les nostres ocasions han passat per transitar i fer accions al contraatac. Hem estat capaços d'avançar-nos d'aquesta manera. Hem tingut alguna acció més clara, i clara, bastant clara, per fer el 2-0, però és cert que ells ens han tancat molt al nostre camp, ens han fet defensar molt l'àrea, i quan defenses molt l'àrea contra rivals d'aquesta entitat, doncs acabes pagant-ho.
Després, com dèiem, de diverses setmanes flirtejant amb el descens, aquesta jornada els de Conrad García han caigut definitivament a la zona calenta. Ara mateix són penúltims a la classificació del grup 5 de Tercera Federació, a només un punt del Cerdanyola, que és qui marca la salvació. L'entrenador arlequinat, però, creu que no han de prestar atenció a la classificació.
A mi em preocupa ara mateix millorar les capacitats que ha mostrat l'equip a camp de l'Atlètic Lleida aquesta setmana, i em preocupa què fa l'Europa B, que és el rival d'aquesta setmana que entra, i em preocupa quina imatge donarem contra ells i quina capacitat i com plantejarem el partit per guanyar-los. A partir d'aquí és igual, la classificació. Ara estàvem fora del descens, ara entrem al descens, estem a, no sé si empatats o a un punt de sortir. Això serà així, i serà així fins al final. La classificació ens és igual. Hem d'anar partit a partit, i si guanyem 3 partits, doncs podrem estar més tranquils que si perdem 3.
El pròxim partit del filial, on intentaran aconseguir aquesta primera victòria de l'any, que de moment resisteix de valent, serà diumenge a les 12 del migdia a Olímpia contra l'Europa B, que és setè a 3 punts del play-off. Un partit que, per cert, no podrà disputar Pol Fornells, que al temps de descompte hi va veure la targeta vermella.
Baixa, per tant, sensible per Conrad García aquest diumenge a casa en aquest duel de filials. Gràcies, Oriol!
Que vagi bé!
La veu dels optimistes.
Sí que ells estan malament, però nosaltres també estem molt bé. I això és molt, això parla molt bé de l'equip.
La dels crítics.
Corre amb horitzontal, et pressió totes les pilotes. Però, hòstia, no sé si és el nou que jo vull pel Sabadell.
Sigui a la categoria que sigui.
Per mi la conclusió és que al final això és una carrera de fons. El Centre d'Esports no ho tenia tot fet.
Tothom té cabuda a la tertúlia del Centre d'Esports Sabadell.
Tribuna preferent. Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, a la 94.6 i al Twitch de Ràdio Sabadell. Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. Servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos. Truca'ns abans d'abandonar-los i passarem a recollir-los. Servei totalment gratuït. Truca de dilluns a divendres al telèfon 922 22 34. Esmatza, a prop teu, a prop de la teva ciutat. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Bloc poliesportiu a l'Hotel Suís. Una de les fites destacades del cap de setmana ha estat el cinquè títol del campió d'Espanya d'esquash d'Iker Pajares. Hola, Pau Vituri.
Hola, Sergi Parc.
I el tercer de forma consecutiva per l'esquashista sabadellenc, que tot i això no ho va tenir gens fàcil a les instal·lacions del Dira Esportiu Rocafort de Barcelona.
Podríem dir que el camí fins a la final sí, però una vegada allà, Pajares va tornar a topar, com l'any passat a Santiago de Compostela, amb l'igualadí Bernat Jaume. En aquella ocasió va necessitar 4 jocs per alçar-se amb aquesta victòria, amb aquest títol, i ahir va haver de recórrer el cinquè i definitiu en una final que va ser maratoniana i que gairebé se'n va a l'hora i 20 minuts de partit. Deia Pajares, de fet, just després d'acabar, que si no arriba a jugar-se aquesta final a casa, amb els seus a la grada, igual hauria acabat d'una altra manera.
La idea de hoy era centrarme en mí mismo, ¿no? en mi squash, en mi forma física, y no tanto en él, si se cansaba o si no lo estaba. Y bueno, eso es lo que he hecho. He ido aguantando físicamente, empujando hasta el final, ¿no? Tenía todos mis familiares, todos mis amigos aquí apoyándome. Cada vez que miraba para la grada veía una cara de las mías. La verdad que me ha empujado muchísimo, muchísimo hoy. Yo creo que en otro escenario quizá hubiera sido más complicado ganar a esta versión de Bernat. Pero bueno, estos son los extras que tienen de jugar en casa.
Va haver-hi moments en què Pajares es va trobar contra les cordes. Per exemple, va haver de remuntar el tercer joc quan la final anava 1-1. Va perdre el quart de forma clara per 4-11, però realment va saber treure aquesta millor versió en els últims punts, en el cinquè definitiu, per guanyar per 11-5. Al final estàvem parlant d'un duel entre el 27 i el 43 del món. A Iker Pajares també, que venia, el sentien divendres, de problemes físics en aquest inici de 2025. Per tant, la final més complicada de les 5, o el títol més complicat dels 5 que ja té Pajares, doncs això deia.
Creo que ha sido la más dura, seguro, la más emotiva también. Llegaba un poquito justo de sensaciones, pero durante el torneo me he ido encontrando muy bien. Ayer me encontré físicamente y técnicamente muy bien, y llegué hoy pues bueno, con mucha confianza, con ganas de repetir lo de ayer. Y bueno, creo que ha sido una gran batalla entre los dos. Gran respeto que tenemos yo hacia él y él hacia mí. Creo que ha sido un partido muy, muy limpio, ¿no? Entre él y yo. Y nada, muy contento de ganar este quinto título.
Feliç, content, Pajares, que va haver de suar de valent per guanyar aquest cinquè títol, un cinquè títol Vituri, que l'iguala a una altra gran figura sabadellenca d'aquest esport.
Sí, l'Albert Codina, l'actual director general del tenis Sabadell, professional en el seu dia, i que va guanyar-lo el 1989, per tant, ara fa 35 anys el primer, però també el 95, el 96, el 98 i el 99, l'últim. I ara Pajares, doncs, suma aquest cinquè títol des del 2020. Només va fallar, entre cometes, del 2022, davant Borja Golán, una autèntica llegenda del gallec que encara està lluny, amb aquests 17 campionats d'Espanya que té. Atent, Sergi Parc, que et porto una sorpresa allò d'última hora, perquè ens ha deixat un comentari, el mateix Albert Codina, ara que l'esmentàvem, augurant-li un futur encara més brillant a Iker Pajares.
Bé, la veritat és que quan vaig aconseguir 5 títols de campionat d'Espanya pensava que seria difícil que un altre sabadellenc doncs pogués arribar a aquesta fita. I és una satisfacció enorme, que ara jo he aconseguit arribar a aquest número i ja segur que n'aconseguirà molts més. Actualment és el millor jugador espanyol amb diferència i crec que seguirà tenint títols molts més i mantindrà el nom de la ciutat com a capdavantera que sempre ha estat en el món de l'esquash, tant a nivell internacional com nacional. De fet, molt recentment, aquest any passat, va aconseguir el tercer lloc en el Campionat d'Europa, una altra fita important i que jo crec que té molts números per algun dia aconseguir també proclamar-se campió d'Europa. Tant felicitar l'Iker per aquest nou títol, soc conscient de l'esforç i la constància que requereix i desitjar-li que segueixin els èxits, que segur que serà així.
Doncs aquest vaticini que feia Albert Codina, que diu que Pajares algun dia es proclamarà campió d'Europa d'aquest esport, que recordem també serà olímpic a partir dels Jocs de Los Angeles el 2028. Molt abans, les pròximes cites en el calendari de Pajares, que torna al circuit PSA a principis de març, a les Antípodes. Se'n va el dia 4 a jugar l'Open de Nova Zelanda.
Mare meva.
I el dia 11 el de Brisbane, que serà seu dels Jocs Olímpics del 2032.
Doncs per Oceania, que tindrem a l'esquaixista sabadellenc. Gràcies, Vituri!
Adéu!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I de Pau a Pau, parlem amb el Pau Roche d'atletisme. Hola, Pau, bon dia.
Hola, Parc.
El Campionat d'Espanya Sub-23 Short Track, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la pista coberta Carme Valero, ens ha deixat una històrica medalla per la Joventut Atlètica Sabadell, el protagonista, Roger Martínez, que es va penjar el bronze a la final dels 60 tanques.
Sí, el jove saltador de tanques va aprofitar aquest factor casa per signar una participació molt destacada durant tota la jornada de dissabte. Martínez es va imposar tant a la sèrie com a la semifinal, en aquest cas fent marca personal amb 198. A la final va tornar a rebaixar els 8 segons per una centèsima i únicament es va veure superat per Gonzalo Lamborena i Hugo Vázquez, que van fer 7.80 i 7.89, respectivament. Aquestes eren les impressions que ens deixava l'atleta de la Jazz, que es treia a l'Espina de l'any passat a Antequera, on només 3 centèsimes el van privar de pujar al podi.
Molt bon regust, perquè feia temps que no tornava a pujar un podi d'Espanya. He baixat dels 8 segons, que és l'objectiu d'aquesta temporada, les dues curses, i que molt content. Buscam aquesta regularitat, també, i sé que puc tornar a baixar de 8. Per tant, aquesta temporada, que encara queden carreres, segur que tornarem a baixar de 8. Corrent a casa, sabia que ho podia fer molt bé. Al final, la temporada no és com comença, és com s'acaba. Per tant, molt content.
El pròxim repte en pista coberta per Martínez serà el Campionat d'Espanya Absolut, que es disputarà d'aquí a dues setmanes a Madrid.
I a tot això, qui també va acabar amb una medalla penjada del coll en aquestes del Sub-23, va ser Àmbar Tomàs, ex de la Jazz, actual monitora de l'Escola d'Atletisme de l'entitat i doble vencedora en el seu dia de la Captain Race. La de Sant Quirze, que ara llueix els colors del Barça, va ser segona a la final dels 3.000 metres, només superada per un segon i mig per la vencedora Maria Valero. Gràcies, Pau Roche!
Adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Més coses, l'OAR Gràcia Femení ha fet un pas de gegant per guanyar la Lliga en el seu grup de la Divisió d'Honor Plata d'handbol. Les gracienques no van fallar en el derbi contra un combatiu Sant Quirze, guanyant 29-25, i es van beneficiar de la derrota del Llei de la pista de l'Onda per avantatjar a les lleidatanes ja en 5 punts. Alhora, el coixí per mantenir-se en places d'ascens continua sent de 7 punts, és a dir, de més de 3 partits de diferència. Insistim, recordem, que els dos primers del grup es classificaran per l'eliminatòria prèvia de les fases d'ascens, però el que acabi líder tindrà el plus de jugar contra un segon d'un altre grup i de gaudir també de la tornada a casa. Per tant, triomf molt important el que va aconseguir l'OAR davant del Sant Quirze dissabte, i així ho reflectia també l'entrenadora Berti Blanca, la Carol Carmona, amb qui conversàvem sobre el mateix parquet del Bocaccio Arena.
Som amb la Carol Carmona, entrenadora de l'OAR Gràcia. Què tal, Carol?
Hola, molt bé, molt contenta.
Contenta perquè al final s'ha guanyat, però s'ha hagut de lluitar de valent. Venia aquí l'antepenúltim, sí, és un derbi, sí, és Sant Quirze, però al final aquest equip anava antepenúltim i ha donat moltíssima lluita.
Sí, ja ho sabíem. Nosaltres sabem que cada jornada i cada partit serà molt exigent, perquè independentment de com vagin a la classificació, són equips que tenen jugadores de moltíssima qualitat, que tenen la motivació extra, no?, de jugar contra el líder, que tothom vol guanyar l'OAR, i a partir d'aquí hem d'estar molt concentrades. No podem permetre relaxació, no podem permetre que ens fixem en la classificació, sinó fer les coses nosaltres ben fetes i arribar a les victòries.
I al final que elles també s'estan jugant el fet de mantenir-se a la categoria. Què ha fallat a la segona meitat? Perquè sí que hi ha hagut un moment, potser, a la primera meitat que pensàvem que podíeu fer aquesta escapada en el marcador, no heu pogut, i al final elles s'han ficat en el partit i s'han arribat a posar per davant, no? Què ha passat en aquesta segona meitat?
Bueno, hem tingut un impàs d'uns minuts on ens hem precipitat moltíssim, no movíem la pilota, sinó era arribar i xutar, i òbviament si no valorem el llançament, doncs hi ha moltíssimes possibilitats d'errades, i així ha estat. En el moment que hem pausat, hem jugat com a equip, hem mogut la pilota i ens hem, no, hem trobat solucions, doncs ha anat millor, i després, una vegada que en atac no perdem pilota, després en defensa estem molt, molt més còmodes.
I aquesta treballada de victòria també té una recompensa doble, per dir-ho així, perquè al final Lleida ha perdut també, que si pensem en termes de lideratge, home, ja són 5 punts al segon, queda bastant de lliga, però sí s'ha fet un pas important. El resultat de Lleida l'hem conegut en el descans vostre, em deies, a mi sí que m'ho han dit, però a les jugadores els hi heu dit o no?
Ja ho sabien elles abans que jo. Llavors han enterat i m'ho han comentat, jo ja ho sabia, però independentment d'això he dit que ens havíem de concentrar moltíssim, perquè si Lleida havia perdut i nosaltres també perdíem, no tindria molt de sentit. Per tant, havíem de fer una segona part exigent i molt, amb molta concentració, i així ha estat.
Ja sé que el missatge que toca, suposo, és el de precaució, però són 5 punts respecte al Lleida segon, continua l'avantatge de 7 punts al final també respecte al tercer, per tant, per mantenir-se en aquestes places de fases. No queda tant, tampoc. Perdona. Mitja lliga està feta o no?
Sí que és cert que està ben encaminat, però pot passar qualsevol cosa. Queden 8 partits, 8 partits són 16 punts, són molts, i per tant hem d'anar partit a partit, hem de fer les coses bé, sense relaxació, com et dic, perquè és igual que vingui l'últim, que el cinquè, que el vuitè, i depenent de nosaltres mateixos. Si fem les coses bé, ens hem de preparar sobretot per aquestes il·lusionants fases, i a partir d'aquí fer-ho millor que l'any passat.
Una pensa de forma inevitable. Temporada passada el primer pujava de forma directa, aquest any el primer ha de fer l'eliminatòria. com fa un parell d'anys. Una pensa, llàstima, fem un any tard.
Sí, bueno, sí que és cert que l'any passat era una mica momentani per poder compaginar totes les posicions que volíem fer, i bueno, nosaltres tampoc aspiràvem anys enrere a ser primeres, òbviament, perquè Mislata tenia un superequip, per tant no pensàvem en això. Aquest any sí que ens hem marcat com un objectiu que podíem, si fèiem les coses bé, ser líders, en aquest camí estem, i a partir d'aquí l'objectiu que són les fases i intentar quedar primeres, però queda molt i hem d'anar pas a pas.
I que també té la seva importància al final quedar primeres, perquè l'eliminatòria tindríeu la tornada aquí, jugaríeu contra un segon classificat, etc. Carol, gràcies de seguir.
Molt bé, gràcies a tu.
Això pel que fa al sènior femení de l'OAR. El masculí, per la seva banda, va tornar a perdre i ara sí que s'acomiada de forma virtual de les opcions de fases d'ascens. Els de Pere Llats van caure al carrer Bocaccio contra la Roca per un clar 30-38. Tot i la diferència en el resultat, els graciencs van mantenir el frec a frec fins ben entrada a la segona meitat, en què els Roquerols van obrir forat i ja no van deixar escapar la diferència assolida. El tècnic verd i blanc creu que la pressió no els està ajudant aquest any.
Sobretot crec que al final, quan ja et comences a trobar en terra de ningú, quan ja es van escapant aquestes possibilitats de fases d'ascens, o quan ja tampoc et jugues cap tipus de descens, que estàs en aquesta taula mitja alta, que la competició la tens com tancada, doncs dona aquesta sensació, no? Quan arriben els transfinals, aquest buidatge mental, aquesta compressió sobreafegida que no ens està ajudant, i clar, al final la Roca s'està jugant al poder accedir a aquestes fases i ells donen aquesta passa més que a nosaltres doncs ens està costant.
10 punts separant ja els graciencs de la Roca, que és qui marca les fases d'ascens. El pròxim compromís de l'OAR serà dissabte a 8:45 a la pista del Palau Tordera. Acabem amb un apunt de ciclisme. David de la Cruz ha completat fa una estona la tercera etapa del Tour d'Oman. El ciclista d'Espronceda ha entrat 19è a 40 segons de David Godú, vencedor en el final de l'empujada a Eastern Mountain. A la general, i a falta de dues jornades, el del Q36.5 ocupa la mateixa posició a 51 segons del francès. A tot això, ahir es va inaugurar el calendari portuguès amb la tradicional prova d'abertura, i el millor sabadellenc va ser David Domínguez, que va entrar 8è en un grup reduït amb el mateix temps que el vencedor colombià Santiago Mesa. A mig minut, entre els llocs 50 i 60, van acabar dos sabadellencs més. Pau Matarín, aquest encara en edat sub-23, i Raül Rota. Segons i les dues, marxem. Abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Ara, notícies migdia amb la Núria García. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.